Una de les novetats discogràfiques més importants dels últims anys va ser l'aparició d'una nova versió de l'obra Història de Catalunya amb cançons, que el 1971 va editar Adigsa per primera vegada. Una obra discogràfica que va ser tot un èxit, malgrat les traves que hi va posar la censura. Història de Catalunya amb cançons de Picap és una producció artística d'Antoni Parera Fons, amb Antoni Ros Marbat dirigint l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, les veus de Nina i Daniel Anglès, el cor infantil Amics de la Unió de Granollers i la col·laboració especial de Toni Cruz i Josep Maria Mainat. La narració compta amb les veus de Lloll Bertran i Lluís Soler.
Una vegada
hi havia...
Veniu tots, un conte.
Un conte.
Sí, vet aquí un conte, una història. Una història de bo de bo. La història de Catalunya.
Que bé, calleu.
Ja sabeu que la història comença per la prehistòria, que és allò que va passar abans de la història i que amb prou feines coneixem.
Vam tenir uns avantpassats que es van cobrir de glòria, tot pintant retrats, ficats dins d'una cova. Vinga, guixa les parets, no tenen foc ni roba, i es pelen de fred.
Tot això passava abans que fossin catalans, i pels boscos i pels prats trobava espatllanats. La mar era més blava, la ginesta feia olor i encara no es parlava de televisió.
Amb quatre barques velles venen de la mar enllà uns grecs vius i trapelles cap a l'Empordà. Si són com unes fures, tot regatejant, els preus també fan escultures pels nostres museus.
Tot això passava abans que fossin catalans, i pels boscos i pels prats trobava espatllanats. La mar era més nova, la ginesta feia olor i encara no es parlava de televisió.
Al cap de poca estona els romans s'han presentat i al camp de Tarragona fan una ciutat. Per tot inventen regles i xerren tots en llatí que es tornarà amb els segles al parlar d'aquí.
Tot això passava abans que fossin catalans i pels boscos i pels prats trobava espatllanats. La mar era més
que n'ha quedat l'instint de la botiga i el pagar al comptat i un xic de fantasia i el d'alè i la voluntat de fer la nostra via amb el cap alçat.
Tot això passava abans que fossin catalans i pels boscos i pels prats trobava espatllanats. La mar era més nova, la ginesta feia olor i encara no es parlava.
Els romans feien regles per tot?
Van fer unes lleis tan bones que n'hi ha que encara ens serveixen.
I nosaltres parlem en llatí?
Parlem en català, que és una llengua filla del llatí, com el castellà, el francès, l'italià, el portuguès, el romanès. Bé, després dels romans, que van estar-se 6 segles a la península Ibèrica, van venir els visigots, que eren gent del nord d'Europa. No els vam tenir gaire temps entre nosaltres perquè els sarraïns, els moros, els van treure. Ah, però uns altres homes del nord, dels francs, van començar a empènyer els sarraïns per fer-los fora. Els francs van donar les nostres terres a uns nobles senyors, uns comtes que les administraven. Un d'aquests comtes va fundar una família que va governar Catalunya 500 anys seguits. Era el comte de Barcelona, Guifré, anomenat el Pilós perquè, segons sembla, era molt pelut. Diuen que la bandera catalana va ser donada a Guifré pel seu sobirà, el rei de França, Carles el Calb. El comte havia estat ferit en una batalla. El rei li va oferir una recompensa. Guifré va demanar una bandera perquè no en tenia. Carles el Calb va mullar 4 dits en la sang de la ferida i els va passar per l'escut d'or del comte. Això és una llegenda. Les llegendes no acostumen a ser veritat, però aquesta és molt bonica.
Temps era temps, la nostra terra era un camí tan mal passar. Homes armats i feien guerra, enlloc no hi ha gens de pau. A l'un costat gent de Mahoma, a l'altre cap carrers d'ulls blaus. El qui és al mig, el mal entoma, ningú no fa mai les paus. Fort i valent, amb la barba serrada i un ell escut tot cor. El bon Guifré ha arribat a l'albada i ens dom per bandera la sang del seu cor.
A poc a poc, els comtes catalans van anar traient els sarraïns de la nostra terra. Un d'aquests comtes, en Ramon Berenguer IV, es va casar amb la pubilla del regne d'Aragó, la princesa Peronella. D'aquella feta, els comtes de Barcelona van ser, a més, reis d'Aragó.
Se'n va el cavall galopant, galopant cap a Ponent.
El cavall
galopant ja se'n va a Lleida galopant. Se'n va el cavall galopant, galopant i molt content.
Sí, papa!
El que van al nostre poble, visca el cavaller més noble del món, que al matí s'ha de casar.
Un campen!
En Ramon Berenguer IV amb un vestit
vestit blanc i daurat de Tomàs saludant-nos amb la mà.
Què farà la xicanúbia, ai senyor? Què farà la xicanúbia d'Aragó? La durà cap a Barcelona, si a Déu plau. La durà cap a Barcelona, al seu palau.
El cavall galopant ja se'n va a Lleida, galopant se'n va el cavall, galopant, galopant cap a Ponent. Galopant ja se'n va a Lleida, galopant se'n va el cavall, galopant, galopant i molt content.
En Ramir, que n'és rei d'Aragó, ha dit així.
Vull tornar a ser monjo prior d'un monestir, si no us plau, tenir reina donzella, com hi ha món, casaré ma filla peronella amb en Ramon.
Galopant ja se'n va a Lleida, galopant se'n va el cavall, galopant, galopant cap a Ponent.
El cavall!
Galopant ja se'n va a Lleida, galopant se'n va el cavall, galopant, galopant i molt content.
En Ramir, de monjo tot vestit, torna a parlar.
En Ramon, des d'ara heu de tenir per capità, obeïu el conte català, vostre senyor, per fer grans per sempre Catalunya i Aragó.
El cavall, galopant ja se'n va a Lleida, galopant se'n va el cavall, galopant, galopant cap a Ponent.
El cavall,
galopant ja se'n va a Lleida, galopant se'n va el cavall, galopant, galopant i molt content.
El cavall, el cavall, galopant se'n va el cavall, content cap a Ponent.
Esteu escoltant l'obra Història de Catalunya amb cançons.
El més famós d'aquests comtes reis va ser Jaume I, fill de Pere el Catòlic, que havia mort a la batalla de Muret quan en Jaume era un nen de 3 anys, tot defensant les terres que Catalunya tenia a l'altra banda dels Pirineus. Jaume I va passar la infantesa en mans dels que havien estat enemics del seu pare. Però això el va enfortir i en va fer un gran guerrer.
Quin brillar d'argent.
El rei,
mil veus criden al vent, amb la cara encesa sota el casc lluent, cap al Can Jaume vell i somrient. De petit, petit, que sap defensar-se sol, és el més valent i és amorós. Àliga reial que es llença i emprèn el vol, és elissapat i té el cabell ros.
El 5 de setembre de l'any 1229, a Salou, els vaixells del rei en Jaume es feien a la mar. I els moros de Mallorca foren vençuts i l'illa fou conquerida i poblada per gent de l'Empordà.
Quin soroll d'espases, quin brillar d'argent.
El rei, el rei.
Mil veus criden al vent, amb la cara encesa sota el casc lluent, que va la Can Jaume vell i somrient. El va portar al món Maria de Montpeller, al combat son pare cau vençut. Pobre rei infant, n'és orfe i n'és presoner, però de gran ha pres l'espasa i l'escut.
El 8 de setembre de l'any 1238, els soldats del rei en Jaume van entrar a la ciutat de València i van hissar la bandera catalana i el rei va besar la terra i la va poblar amb gent de Lleida i de l'Urgell.
Quin soroll d'espases, quin brillar d'argent!
El rei, el rei!
Mil veus criden al vent, amb la cara encesa sota el casc lluent. Cavalca en Jaume vell i somrient. Quin soroll d'espases, quin brillar d'argent.
El rei, el rei!
Mil veus criden al vent, amb la cara encesa sota el casc lluent. Cavalca en Jaume vell i somrient.
Els reis que van succeir Jaume I van eixamplar els dominis de Catalunya per la mar Mediterrània, fins a Grècia i Turquia. Uns soldats catalans, anomenats almogàvers, van ser els que van arribar més lluny. Eren molt valents, però no tenien pietat de ningú.
Bé, no us penséssiu pas que la nostra gent es passava en la vida amb la llança al puny. Al contrari, la majoria de la gent aixecaven el país treballant honradament en oficis d'allò més pacífics. És més, en aquells anys reculats van sorgir alguns dels nostres creadors més grans, que avui recordem més i tot que els comtes i que els reis.
Una ploma d'oca que amb una esposa i un cavall, i un cavall.
gest d'estil tan rústic com airós, amb les parets de vins pintades de sants i arcàngels de colors. A les ciutats els arquitectes són més i més somiadors i aixequen fins al cel els temples com si els volguessin voladors.
Teixeixen velles filigranes en polifònica
en un instrument tan viu, tan refinat i tan flexible que fins el rei en Jaume escriu. I Ramon Llull, i filosofa, i Ausias, mar d'amor malviu, i el bon tirant la blanca balca i s'enamora i plora i
Esteu escoltant l'obra Història de Catalunya amb cançons.
Però la família dels sobirans de Catalunya es va acabar. Quan el rei Martí, a qui deien l'humà, es va morir, no tenia cap fill mascle. I en una reunió de representants de Catalunya, d'Aragó i de València, a Casp, va ser designat per succeir el rei Martí el príncep castellà Ferran d'Antequera. El comte d'Urgell, Jaume, que semblava el pretendent amb més drets, va ser rebutjat.
Serres i planes que el bon
tancat Don Fernando, ningú no parla d'ell. Planyeu el comte d'Urgell, que en esprès ja es fa bé. Li han negat la corona, el cetre i el mantell. A Caspa es reunia l'assemblea un dia dels nou delegats per triar un nou rei pels tres estats. Els aragonesos ja arriben entesos, ai no els catalans, també dubten els valencians. Jaume d'Urgell jeu a dins d'un castell, li ha tancat Don Fernando, ningú no parla d'ell. Planyeu el comte d'Urgell, que en esprès ja es fa bé. Li han negat la corona, el cetre i el mantell. Don Jaume Fando les noves cruels, que els seus pobles no li són fidels. Toquen les campanes per serres i planes, qui no les sentís, és firmat el compromís. Jaume d'Urgell jeu a dins d'un castell, li ha tancat Don Fernando, ningú no parla d'ell. Planyeu el comte d'Urgell, que en esprès es fa bé, li han negat la corona, el sceptre i el
anys després, Catalunya es va anar fent cada vegada més rica. El fill de Felip V, Carles III, va afavorir el nostre comerç. Un bon dia, ara ja fa més d'un segle i mig, els poetes catalans es van tornar a enamorar de la seva llengua i es va produir la renaixença de la nostra cultura. Els catalans, que són molt treballadors, també són uns grans artistes i han donat i continuaran donant al món molts homes importants i famosos que tothom admira i respecta.
Són pocs
Al llarg del segle XIX, Catalunya es va anar industrialitzant, servint-se de la força dels rius i de la força del vapor, i això va portar el país de mica en mica al capdavant d'Europa. Mentrestant, Espanya vivia tan endormiscada, somiant en el seu passat imperial, que l'Estat s'havia convertit en un entrebanc per al progrés. Cada cop més segura de si mateixa, doncs, Catalunya es va anar obrint pel seu compte cap a la resta del món i cap a la modernitat. I en aquest punt es va produir la gran explosió de creativitat que coneixem com a modernisme. Va ser com si el drac de la corona del rei Jaume I arrenqués a volar i es posés de tant en tant a les obres de Gaudí i dels altres artistes.
El vell drac que ha dormit a la cova desperta després de segles de foscor. Surt a l'aire del dia i s'envola amb empenta i arreu em va, ja no fa por.
Ja no fa por, ja no fa por.
Ara jardins i teulades,
les
ales desplega amb un foc nou engrescador. Ara hem après a mirar Europa i ens meravella el que és modern. Els arquitectes els en torres i cases i palaus d'hivern i ho fan amb tanta gosadia de pensament i cor encès com si volguessin que algun dia els admirés un japonès.
Els admirés un japonès.
Les obres modernistes ja neixen ben universals. Els escriptors també s'afanyen a ser de què no m'ho mirall i tot respecten la paraula del gran poeta Maragall.
Del gran poeta Maragall.
El vell drac adormit a la cova es desperta després de segles de foscor. Surt a l'aire del dia i s'envola amb empenta i arreu on va ja no fa por.
Ja no fa por, ja no fa por.
Ara jardins i teulades, les sales desplega amb un foc nou engrescador. Però de sempre la riquesa ve acompanyada d'estretor i arrossegats per la misèria els pobres han perdut la por. Arreu esclaten les protestes i cauen bombes al Liceu i un dia es cremen les esglésies i no se'n salva ni la creu.
I no se'n salva ni la creu.
Les ales desplega amb un foc nou engrescador.
Engrescador, engrescador, engrescador.
Al començament del segle XX, Enric Prat de la Riba, un polític amb les idees molt clares, va aconseguir unir les diputacions catalanes en allò que es va anomenar la Mancomunitat de Catalunya. Des de la presidència d'aquest lloc va poder governar el país i tirar endavant tot el que no sabia fer el govern d'Espanya. Amb pocs recursos, però amb molta empenta, Prat de la Riba va fer una gran feinada d'ordenació i modernització de Catalunya envoltat de les personalitats més brillants del país. D'aquesta obra de civilització se'n va dir noucentisme. Un dels seus primers èxits va ser l'establiment d'unes normes d'escriptura que valguessin per a tothom, gràcies al treball d'un equip dirigit per Pompeu Fabra.
Usarem ja la Y si no és per treure un guany o per dur la vaca cega a banyar-se en un estany.
La llatina arriba i pega cops de punt de mal company
i la grega ja gemega
en tristíssim desengany, desengany. Els accents en harmonia ja no van sense concert,
que per fi l'ortografia que entre tots han establert
els indica nit i dia si cal ser tancat o obert.
I això es torna l'alegria
de saber on van del cert,
van del cert.
A Espanya les coses anaven de mal en pitjor i a la fi el rei va acabar donant suport a una dictadura militar.
Què és una dictadura?
Un dictat molt difícil.
No, i ara? Una dictadura és un govern que no l'ha escollit el poble, sinó que s'ha imposat per la força, és a dir, per les armes.
Quina por!
Sí, i tant. Però el govern dels generals no va arreglar res, sinó que encara ho va empastifar tot una mica més. Finalment, en unes eleccions democràtiques, la gent es va manifestar a favor d'una república i el rei va haver de marxar per cametes sense cap violència. Va ser en aquella nova situació que Catalunya va aconseguir un estatut d'autonomia i la recuperació de la Generalitat. I això ja ens permetia governar-nos amb una certa independència dins de la República Espanyola. I el primer president de la nova Generalitat va ser Francesc Macià.
Catalunya, amb Francesc Macià, amb Francesc Macià. La gent del poble li diu avi, perquè és un ancià, perquè és un ancià, però serà per l'honradesa que se'l recordarà, que se'l recordarà.
Per a tothom voldria la caseta i l'hortet, la caseta i l'hortet.
Perquè la gent tingui defensa
contra la fam i el fred, contra la fam i el fred.
I el seu país es mostri sempre civilitzat i net, civilitzat i net.
Girar les festes en dol nacional, en dol nacional, i un munt de gent de tota mena s'aplega al funeral, s'aplega al funeral.
Però a Espanya les coses no pintaven bé. Els poderosos de sempre veien de mal ull que la democràcia reconegués els drets de la gent més desvalguda, perquè sentien que això amenaçava els seus privilegis. Vet aquí, doncs, que pel juliol de l'any 1936 una bona part de l'exèrcit espanyol es va aixecar en armes per imposar una nova dictadura i tornar a l'ordre, és a dir, al desordre d'abans.
Una altra dictadura? Sé que els hi agradava dictar, oi?
Sí, però aquest cop no ho van tenir tan fàcil. Perquè la gent van plantar cara i van sortir a defensar la democràcia amb dents i ungles. Així va començar una guerra civil que tothom es pensava que duraria 4 dies, però que al final es va allargar quasi 3 anys.
Una guerra civil?
Vol dir una guerra entre dos bàndols sortits d'una mateixa societat. En aquella guerra, sovint hi havia un germà en una banda i un altre germà a l'altra. Els uns defensaven la democràcia i els altres volien imposar una dictadura. Però el fet és que es mataven entre ells de la mateixa manera.
Que bèsties, oi?
Molt. Aquella guerra va ser una salvatjada que va esgarrifar el món sencer. Al final, després d'una gran mortaldat, va guanyar el bàndol dels poderosos, a les ordres del general Franco, de tan mal record. I Catalunya hi va perdre molt, perquè els vencedors eren tan anticatalans que no tan sols ens van prendre l'autogovern, sinó que van perseguir amb molta violència la llengua i la cultura catalanes. Es volien assegurar que no ens en poguéssim aixecar mai més.
Els joves més
Esteu escoltant l'obra Història de Catalunya amb cançons.
Després d'aquell terrible daltabaix, van venir anys molt durs i molt difícils. La gent més valenta i emprenedora de casa nostra havia mort a la guerra o havia hagut de marxar a l'exili en una altra part de món.
El president de la Generalitat, en Lluís Companys, va ser afusellat miserablement pels vencedors.
Catalunya va quedar empobrida i desemparada. I li va caldre molt d'esforç i de sacrifici per anar-se aixecant de mica en mica al llarg dels anys amargs de la dictadura.
Quants anys?
Quasi 40.
Apa, quants?
El meu pare en té 37.
No va ser fins a la mort del dictador que, finalment, la gent va poder tornar a sortir al carrer a reclamar sense por el retorn de la democràcia i el respecte per Catalunya.
El dia 11 de setembre del 1977, 1 milió de catalans van omplir els carrers del Cap i Casal en una manifestació pacífica.
Reconqueríem la democràcia amb il·lusió.
Hem escoltat l'obra Història de Catalunya amb cançons, amb les veus de Nina, Daniel Anglès, Cor Infantil Amics de la Unió de Granollers, Toni Cruz i Josep Maria Mainat, i la narració de Lloll Bertran i Lluís Soler. Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, dirigida per Antoni Ros Marvà, que és també autor de tota la música de l'obra, amb lletres de Jaume Piques i Miquel Desclot.